Bueno, ara ja s'hi ha arreglat el problema. Si podrem fer la ponència de l'Albert Reixac, la historiografia davant d'un festí documental, estudi sobre la Girona de la baixa edat medieval i reptes pendents.
Bona tarda. Sí, veig que funciona bé. D'entrada, agrair a la Junta de l'Institut d'Estudis Gironins l'oportunitat de participar en aquest congrés. Des del primer dia que se'm va comentar, doncs, vaig considerar un honor i aquest encàrrec d'una ponència que intentaré doncs correspondre. El passat 25 de gener, un partit polític que presenta una candidatura a les eleccions municipals de la ciutat de Girona feia coincidir l'acte d'inici de campanya amb la data de l'anomenat privilegi d'en Provençal de l'any 1984, una concessió de Pere el Gran, que tradicionalment s'ha considerat d'inici d'un suposat autogovern de la ciutat o la data d'arrencada de l'administració local. La tria d'aquesta data simbòlica es tracta d'una anècdota que demostra alguns dels referents presents a l'imaginari sobre el passat medieval de la capital gironina. En una línia similar, ara també em ve al cap una exposició que l'any 2013 es dedica als maltractats, jo diria, pagesos de Remensa, ni més ni menys que una sala de la cambra de la propietat urbana del carrer Ciutadans. I certament, doncs, la qüestió dels usos de la història medieval a Girona donaria per força reflexions. A la línia del que se'm va demanar, però, aquí faré una cosa molt més acadèmica. Em dedicaré a revisar les principals aportacions fetes sobre el període medieval a Girona, aportacions fetes sobretot a partir de fons documentals. I en preparar-ho, doncs, m'imaginava que estava davant del prestatge d'una biblioteca, més o menys revisant totes les monografies i opuscles sobre la història de Girona d'aquest període en què em centraré sobretot a la baixa edat mitjana, entre aproximadament 1200, el segle XIII i el segle XV. Com deia, posaré l'èmfasi en la documentació d'arxiu que es conserva en els diversos i rics fons que acull la ciutat, és a dir, tant l'arxiu municipal, els arxius eclesiàstics, abans separats, l'arxiu capitular per una banda i l'arxiu diocesà per l'altra, com també els dipòsits dels registres de notarials de la ciutat, l'arxiu històric, a banda també d'alguns fons d'altres institucions o alguns fons patrimonials més dispersos conservats en diversos arxius. Insistiré doncs en les grans possibilitats que ofereix aquest llegat i que ha arribat fins als nostres dies. Com podran veure, doncs, el títol prenc de l'expressió que utilitzava el medievalista Manuel Sánchez l'any 2002, en què de fet presentava una ressenya conjunta de les diverses edicions documentals de cartularis municipals i catàlegs de col·leccions de pergamins i lletres reials de l'arxiu de la ciutat que es va iniciar a inicis d'aquest segle en una col·laboració entre la Fundació Noguera i l'Ajuntament, un projecte a què em tornaré a referir més endavant. Al llarg doncs, de la ponència em centraré a comentar les diverses aportacions fetes a partir, insisteixo, de fons documentals, a l'estudi tant de l'economia, la societat i la política en un sentit ampli, de la Girona del període comprès entre els segles XIII i XV. I conclourem algunes pinzellades, si tinc temps breument, fins i tot algunes propostes en relació a alguns reptes pendents que diria que hi ha sobre l'estudi d'aquest període a la ciutat. No cal que en un escenari, en un congrés com aquest, insisteixi, s'ha vist en totes les ponències, en una llarga tradició existent a Girona d'historiadors locals, una tradició que deixant al marge textos historiogràfics, alguns que s'acaben ara d'al·ludir, Roig Jalpí o algun altre autor d'època moderna, com a mínim arrenca una tradició historiogràfica local que arrenca la segona meitat del segle XIX. S'ha parlat sovint d'una escola o diverses escoles històriques gironines, no entrem en aquest debat, tampoc sobre, justament s'ha parlat aquest matí, quan es van fer les primeres històries de la ciutat dels anys 80, que també es van fer algunes valoracions sobre quins buits, quines llacunes encara hi havia segons quins temes, una qüestió que s'ha anat avançant molt i és el que intentaré reflectir en la segona part de la intervenció. En aquesta primera part parlaré sobretot d'autors del segle XIX que, entre moltes diverses preocupacions científiques o culturals, doncs es van interessar pel passat de la ciutat per aquest període que més tardanament es va denominar Baixa Edat Mitjana. Crec que és de justícia començar per Julián Déchia, secretari i arxiver municipal a les dècades de 1860-1870. Li devem sobretot una obra amb el títol Bandos y Bandoleros en Gerona, una obra publicada entre 1888 i 1890, en què repassa, a través dels volums que es custodiaven, o que es custodien encara ara a l'arxiu municipal, de fet, ell era arxiver, per tant, tenia un accés quotidià en aquests volums, bona part dels conflictes i tensions de caràcter divers que es registren a la capital gironina i al seu entorn entre mitjan segle XIV i fins al segle XVII. I cal insistir que són friccions de tipus divers, perquè en realitat no es limita només a enfrontaments entre algunes famílies de les capes benestants de la ciutat, sinó també a altres conflictes, com ara atacs al call, tensions entre el govern municipal i el capítol catedralici. En definitiva, al llarg dels tres volums es troben descrits gairebé la majoria dels episodis rellevants que travessen la història baix medieval i moderna de la ciutat de Girona. En paral·lel, de Chia, potser és una mica més conegut encara per algunes altres col·laboracions que ara consideraríem de tipus periodístic, però que sempre estaven basades en aquestes fonts municipals que li van permetre la reconstrucció de diversos fenòmens. D'entrada, aquesta obra que dedicà a la sèrie d'inundacions que pot reconstruir a la ciutat de Lunyà des de l'any 1367, en realitat 1366, però en tot cas una obra de referència sobre els diversos episodis d'inundacions. També un treball sobre el títol de duc i príncep de Girona, un tema a què van tornar alguns autors posteriorment. I també va acumular informacions sobre la festivitat de Corpus i sobre la música i els músics en l'àmbit urbà, en aquest cas en un projecte en col·laboració amb el musicòleg Francisco Asenjo Barbieri. També podem aprofitar per esmentar una altra figura no tan coneguda, que és justament el fill de Julián de Chía, Manuel de Chía Bajandes, que era metge, i abans de la seva professió mèdica també va ser expert en fòssils i va dedicar bastantes obres en aquest camp, i fins i tot una contribució rellevant en el camp de l'epidemiologia històrica, una investigació en què ressegueix a partir de fons municipals, sobretot els brots epidèmics a Girona i el conjunt de la demarcació entre els segles XIV i XIX, una obra que de fet, almenys per l'època medieval, encara no ha estat superada. Més o menys coetanis al pare i fill de Gia, trobem dos prohoms de la cultura gironina a finals del XIX, el periodista Enric Claudi Girbal i l'advocat Emili Graït, membres, com s'ha apuntat aquest dematí, de l'equip fundador i col·laboradors distingits de la revista de Girona. Tots dos, en certa mesura, fan també algunes aportacions, aporten notícies sobre el període que ens ocupa. A Claudi Girbal dedicà uns quants estudis a la religiositat popular en temps medieval i modern, treballs que van aparèixer en diferents fascicles a la revista de Girona, també una breu monografia a la comunitat jueva i conversa, entre algunes altres aportacions més breu, i també en aquesta seva coneguda Guia Cicerone de l'immortal Gerona, inclou algunes notícies de la baixa de mitjana, encara que en aquest cas segurament no les a partir d'altres autors, segurament del mateix Julián de Chía. Pel que fa a Emili Graït, destaca que va ser l'autor d'una de les primeres biografies ambicioses dedicades a l'obra del cardenal Joan Margarit, i també altres textos més breus de dos altres il·lustres gironins que s'han anat esmentant, el Dominic Fra Nicolau i Maric i el franciscà Francesc Ximenis. També cal tenir present el llibre, un opuscle pioner dedicat a un tema amb llarga trajectòria, la historiografia local, que són les pròpies muralles de la ciutat. Podem afegir aquest entorn de la revista de Girona, el tombant dels segles XIX i XX, la figura de Joaquim Botet i Cisó, sobretot conegut i un referent en el camp de l'arqueologia, de la numismàtica, de la geografia, que també va dedicar alguns treballs a aspectes de la història baixa medieval, els orígens de les fires a la ciutat i alguns altres episodis més puntuals. I sobretot, conjuntament amb Emili Graït i Enric Claudi Girbal, doncs, també van tenir el mèrit de convertir la revista de Girona en una plataforma per publicar alguns exemples de documents, documentació inèdita d'època medieval i moderna, en alguns casos fins i tot procedents de col·leccions particulars seves. En aquesta mateixa línia, esmentar ràpidament dos grans figures també de la historiografia del moment, Francesc Montsalvatge i Josep Pellifortes, tots dos amb obra considerable que en realitat no s'ocupen exactament de la ciutat de Girona de la baixa edat mitjana. El primer, com sabeu, ben conegut com a autor d'aquesta extensa col·lecció amb 26 volums de notícies històriques, en què hi ha una gran tasca d'edició documental que inclou dos grans institucions de la ciutat, el capítol, bueno, la catedral i Sant Pere de Lligans, però en canvi, per exemple, no entrar en els fons de l'arxiu municipal ni en altres que van poder aprofitar autors posteriors. Pel que fa a Pere i Forgues, a banda dels treballs dedicats a les institucions jurídiques com les Corts Catalanes, d'aquesta obra de referència que, malgrat el subtítol Civilització en les comarques del nord-est de Catalunya, en realitat no incideix en el cas de la ciutat de Girona. Dos altres autors ben coneguts, Joaquim Pla i Cargol i Carles Rahola. El primer, com hem vist, membre de la primera junta i soci fundador de l'Institut d'Estudis Gironins. En el seu cas, no va fer segurament aportacions o exhumació de documentació inèdita, va recollir notícies d'altres autors. Pel que fa a Carles Rahola, conegut, definit per alguns autors com a mestre d'historiadors, també va fer contribucions, en aquest cas sobretot a partir dels esbossos biogràfics que fa del que anomena gironins esclarits, alguns dels quals d'aquest període dels segles XIII i XV, que inclou la seva obra la ciutat de Girona, i també un parell d'episodis en el seu treball sobre la pena de mort, en què recull un episodi ben conegut, en què em tornaré a referir cap al final, que és la crema de l'heretge Pere Duran de Baldac l'any 1321, i també el cas d'un jueu de 1417 que es va convertir per salvar l'assassí confès d'un correligionari seu. Són dues notícies úniques que es poden rescatar en aquest llibre referents al període baix medieval. De tota manera, doncs, considero que la línia més fecunda per a l'estudi de l'economia, la societat i la política de la Girona dels segles XIII i XV, per aquesta primera etapa, sobretot de la primera meitat del segle XX, la marquen justament els autors que es van dedicar professionalment a la gestió dels arxius de la ciutat. Començàvem per Julián Teixía i el seu llegat el va reprendre, sens dubte, el també arxiver municipal Lluís Batlle i Prats. Dins de la seva extensíssima producció cal assenyalar, diria, tres grans línies especialment importants pel coneixement sobre la baixa edat mitjana. En primer lloc, va assentar les bases de la tasca d'edició dels llibres de privilegis i pergamins i altres documents de l'arxiu municipal. Ho va fer a través d'aquests treballs que s'acostumaven a titular tots més o menys de diplomatari d'un regnat o d'un príncep concret. Hi ha uns quants que cobreixen la majoria del període baix medieval. El mateix Lluís Batlle també va posar en valor, en aquest cas hi ha diferència de Teixía, altres sèries dins del fons històric del consistori. També va rescatar notícies dels llibres de comptes de la corporació i això li va permetre reconstruir, per exemple, o oferir les primeres informacions sobre la casa del Consell del segle XV, sobre el pas de Sant Vicenç Ferrer per la ciutat, o també sobre alguns actes festius, a banda també de notícies vinculades a l'organització de la minoria jueva. Finalment, el que segurament és la vessant més prolífica de Lluís Batlle, ampliar substancialment el coneixement sobre l'activitat cultural i fins a cert punt també artística i a la Girona del període baix medieval i modern. Aquesta, de fet, és el resultat de la seva tesi doctoral que dedicà a les biblioteques i la producció documental i librària. Entre altres aspectes, també, doncs, ho va complementar amb l'edició d'inventaris de béns, d'algunes col·leccions libràries, i doncs una gran aportació a la història cultural de la ciutat que en part es troba recollida en aquesta obra que projecto, la cultura girona de l'edat mitjana al Renaixement. Justament en aquest darrer àmbit de la història cultural també va destacar el treball del malaguanyat Enric Mirambell, entre la seva extensa obra indicar aquí doncs, les contribucions que feu al món de la impremta i l'ensenyament a la Girona tardomedieval i inicis d'època moderna, i en el seu cas també com a director d'arxiu del llavors incipient arxiu provincial, més endavant també de la biblioteca pública, doncs el seu contacte quotidià segurament amb les fonts li va permetre fer una tasca similar a la que havien fet Julián Teixía i Lluís Batlle a l'arxiu municipal, i també va ser un dels autors pioners a l'hora d'extreure notícies dels protocols notarials de la notaria de la ciutat. Finalment, en aquest panoràmic de la primera meitat del segle XX, també posant en relleu la contribució que feren dues altres figures d'aquesta mateixa generació articulada entorn de l'Institut d'Estius Gironins, Pelai Negre i Jaume Marquès Casanova. Pelai Negre, un autor de referència amb contribucions extenses sobre la noblesa medieval i moderna al conjunt de les terres gironines i que també doncs, té treballs específics dedicats a la noblesa de la ciutat, doncs, sobretot treballs entorn d'aquesta confraria de Sant Jordi que els unia. I en el cas de Jaume Marquès, com també ja s'ha esmentat, arxiver de l'arxiu diocesà i autor, a partir de fons d'aquest arxiu sobretot, d'una sèrie de treballs vinculats a diversos edificis i a patrimoni del barri vell, que és aquesta sèrie de casals de Girona i els volums de la Girona Vella. En síntesi, doncs, pels vols de 1950 ja trobem que a la ciutat de Lunyà hi ha una trajectòria consolidada d'estudi sobre l'època baix medieval, i encara que els temes potser no ofereixin un repertori excessivament ampli, sí que hi ha una consciència clara de les possibilitats que ofereixen les fonts documentals per avançar en aquest coneixement sobre l'època baix medieval, i això seria equiparable també per èpoques posteriors, època moderna com a mínim. Sobre aquesta consciència de la importància de la documentació, voldria esmentar de passada dos passatges prou significatius. Diria, una és aquesta nota que fa Julián Teixir a la seva obra Bandos i Bandoleros, en què es queixaven que l'Ajuntament no contribuís a ampliar el corpus de documents, enviant algú a treballar a l'arxiu de la Corona d'Aragó. Ell mateix havia pogut constatar l'interès que tindria d'explorar els fons de l'arxiu reial i reivindicava doncs, que es financés, o no, em sembla que no volia fer-ho ell mateix, sinó que algú anés a Barcelona a ampliar doncs, la documentació per poder estudiar millor la ciutat, desplaçant-se a l'arxiu de referència, en aquest cas a l'arxiu reial. Una altra notícia, en aquest cas no és més laudatòria i posant en relleu el valor de la documentació a Girona, és la que ofereix Carles Rahola en el segon volum de la ciutat de Girona, que referia a un informe elaborat per dos autors de referència de la historiografia catalana del moment, Rubió i Lluc i Neat i Sants, que havia posat per escrit que Girona era un centre d'arxius antics i importants. Destacava una eina que autors posteriors han utilitzat, aquest índex Taverner o repertori d'en Puntic, que podia oferir moltes notícies sobre la documentació i la història del capítol de Girona, i alhora també posava l'accent en el fons de registres notarials. Ell veia una pista que podia ser l'estudi de l'esclavatge a les comarques de Girona, que això és un tema que apuntaré al final, que sembla que si per esclavatge estava parlant d'esclaus, no és una qüestió que s'hagi estirat excessivament a banda d'alguna contribució que apuntaré cap al final. Dos exemples d'aquesta doncs, consciència, aquesta base, aquestes contribucions que van permetre fer un salt important a partir de la segona meitat del segle XX, a partir del que jo anomenaria la tria de referència en l'estudi de la Girona Baix Medieval, que són la que conformen aquests tres autors: Santiago Sobrequés, Cristian Guilleré i Josep Fernández Trabal. Santiago Sobrequés, de fet contemporani de Lluís Batlle i com altres autors també vinculat a l'Institut d'Estudis Gironins, potser amb la particularitat, com han assenyalat alguns diversos estudis biogràfics que l'hem dedicat, que es trobava en una mena de posició intermèdia que connectava cercles historiadors de perfil més aviat local o centrats en Girona amb l'avantguarda de la historiografia catalana de les dècades centrals del segle XX, i una avantguarda que representava justament el seu amic personal i també natural de Girona, Jaume Vicenç Vives. En aquest sentit, doncs, sobre què és Vidal va ser pioner a l'hora de convertir Girona en un dels principals laboratoris per a l'estudi de la història de la Catalunya medieval. És cert que altres autors i que el propi, per exemple, Lluís Batlle, veiem que participa de manera força habitual en congressos d'àmbit català i espanyol, però potser sí que el fet de situar Girona en el mapa de la geografia acadèmica es deu sobretot a l'obra de Santiago Sobrequés. Capdavanter, doncs, analitzar el cas a partir dels avenços que s'estan fent en aquests moments en el camp de la història social i política. I Sobrequés, de fet, no és, potser no és tan tan reconegut com un historiador de Girona, sinó un historiador del conjunt del segle XV a Catalunya. Com tots sabreu, treballs que s'han dedicat d'aproximacions biogràfiques, i per tant és una obra ben coneguda i meditada, l'aportació historiogràfica de Santiago Sobrequés. Com sabeu, doncs, és sobretot d'entrada conegut com a especialista en l'estudi de la noblesa, de fet un autor que continua sent l'autor de referència per a l'estudi d'aquest grup social a Catalunya medieval, i també especialista en diversos aspectes del segle XV a Catalunya. Pel que fa a la seva aportació concreta a la ciutat, diria que es poden assenyalar sobretot tres grans aportacions. Primer de tot, el treball que s'esmentava també al matí, aquest un cens elaborat l'any 1462, un cens pensat per organitzar la defensa de la ciutat amb l'esclat de la Guerra Civil, i que li va permetre traçar una radiografia de la ciutat gironina del moment, una aproximació tant a la demografia com a la topografia urbana i l'estratificació socioprofessional i econòmica. Una altra contribució rellevant també, l'estudi que dedicà al règim municipal, en què posava en relleu les línies mestres del funcionament de la institució, i en estudiava la seqüència de conflictes a les dècades centrals del segle XV, a més de portar una eina important també per a l'estudi, com la relació de persones que ocupaven càrrecs no només en l'executiu, sinó també en una de les principals magistratures del govern municipal. Altres aportacions tenen a veure justament amb aquest episodi de la Guerra Civil, sobretot als inicis de la guerra, amb contribucions Totes elles, tant les que tenen a veure amb la ciutat de Girona com amb la Guerra Civil, que van aparèixer en diferents publicacions periòdiques i que estan agrupades sobre aquestes dues monografies. Sobre aquest també va contribuir amb la tasca d'edició de diplomataris, conjuntament amb Lluís Batlle, també és autor d'un parell, i també va fer aportacions a una figura que hi ha d'aquestes de gironins que han estat objecte de més biografies, com és el Joan Margarit. Si Santiago Sabarqués doncs era el primer que de manera decidida es volcava en Girona per estudiar aspectes diversos de la societat i la política de la Catalunya del segle XV, el Francesc Cristian Guilleré doncs, va dedicar tota una tesi doctoral a la ciutat i al seu entorn durant el segle XIV. Reconeixent-se, de fet, continuador d'una part del llegat del primer, aquest investigador francès ha observat la ciutat des de diversos punts de vista. De fet, la seva obra ocupa un lloc de privilegi entre les monografies sobre ciutats i viles tant del Principat com diria del conjunt dels regnes ibèrics. Generalment, en molts llocs d'Espanya s'associa Girona amb l'obra de Cristian Guilleré i també, doncs, des de bon principi, va contribuir a la redoboració de la narrativa historiogràfica sobre la història local en aquestes dues contribucions. De cara a situar l'obra de Guilleré hauríem de tenir en compte també on tot ja està, i és una tesi doctoral que va defensar a la Universitat de París l'any 1990, una tesi que va ser dirigida en el seu primer moment per Charles Emmanuel de Fouch, que era un hispanista especialista en els contactes entre la península ibèrica i el Magreb, i que llavors va assumir la tutela el prestigiós medievalista Georges Duby. Guilleré fins a cert punt doncs, formaria part d'aquesta tercera generació dels anals, tot i que una tendència a seguir fidel als interessos de la història econòmica i social per contrast amb la tendència o amb la preponderància que van adquirir en aquell moment els treballs dedicats a la història de les mentalitats. Fos com fos, Guilleré en la seva obra s'ocupa de qüestions molt diverses i això parteix d'explorar bona part dels arxius de la ciutat, tant el d'arxiu municipal com els fons notarials, com el d'algunes institucions, com l'Hospital Nou o l'Almoina del Pa, i alhora, a la línia del que reivindicava també Julián de Xia, doncs va visitar i va buidar diverses sèries de l'arxiu de la Corona d'Aragó, tant la Cancelleria com el fons del Real Patrimoni. Pel que fa a l'obra de Guilleré, diria que són importants tres grans contribucions pel que afecten a la història de la ciutat. D'entrada, tota la tasca que du a terme de reconstrucció del mosaic de poder existent a la ciutat, la revisió de les primeres manifestacions d'una estructura de govern comunitàries, la reconstrucció que fa també de la llista de càrrecs, que en el seu cas completa entre 1323 i 1396, no acaba d'enllaçar amb la de Sobrequés, que s'inicia una mica més endavant, però és una aportació que, doncs, que cobreix també el segle XIV en aquest sentit. També les aportacions que fa sobre la dinàmica fiscal i financera, moltes gestades en el marc d'un grup franco-espanyol que va començar a funcionar a la dècada dels 90, dirigit per Denis Menjot i Manuel Sánchez del CSIC, i en els congressos que van celebrar aquest grup va fer aportacions sobre també el recurs al deute, d'entrada el crèdit a curt termini, més endavant el deute, per part de les autoritats municipals de Girona. En un altre ordre de coses, perquè en realitat tenia un objectiu, com molts francesos del període, de fer una història total i per tant intenta extreure informació de molts temes, això a la versió escrita ho podré detallar millor, per subratllar ara alguns aspectes, algunes contribucions que fa, per exemple, els treballs que dedicà a l'impacte de la Pesta Negra i els rebrots immediatament posteriors del darrer terç del segle XV, treballs sobre l'evolució de preus i salaris. Tot això tenint en compte que el seu objectiu historiogràfic de fons en part matisar la tesi tradicional de la crisi baix medieval o d'un impacte immediat de la pesta que suposava una gran crisi. Veu encara dinàmiques de creixement en aquest període de segona meitat del segle XIV i és el que reivindica a través de diverses anàlisis. Anàlisis que també dedica a alguns col·lectius socials o socioprofessionals específics, com els dels metges, els juristes, i també a les famílies que poden anomenar les elites urbanes de la Girona, sobretot de la primera meitat o dècades centrals del segle XIV. De tota manera, pel que fa a les famílies de Girona, el que destaca és com a principal monografia en aquest sentit és de l'obra de Josep Fernández Trabal, fruit de la tesi doctoral, que dedica a la família Bell-lloc, una nissaga amb llarga continuïtat en la societat gironina dels segles XIV i que arriba com a mínim fins al segle XVI, una família que va experimentar un procés clar d'ascens social, tot i que té com a circumstància feliç el fet que se'n conserva el fons patrimonial, un fons que es trobava inicialment a l'arxiu municipal de Cornellà de Llobregat, que en l'actualitat es troba a l'Arxiu Nacional de Catalunya, un fons patrimonial que permet a l'autor reconstruir l'evolució de la família posant-la en relació amb documentació procedent d'altres arxius, el mateix arxiu municipal de Girona, fons notarials i també l'arxiu reial. De l'aportació de Fernández Trabal cal destacar aquesta trajectòria d'ascens que reconstrueix, aquest procés d'enriquiment, sobretot la part d'inversions que fa la família en l'àmbit immobiliari. Això porta també a replantejar les relacions camp-ciutat en el període baix medieval, que era un tema que no s'havia treballat excessivament fins abans d'aquesta tesi. També a partir de la família pot reconstruir algunes de les dinàmiques de funcionament del govern municipal i planteja algunes hipòtesis interpretatives interessants. El gran repte, segurament, que deixa pendent Fernández Trabal, però és arribar a valorar fins a quin punt la família Bell-lloc és un cas representatiu, és a dir, si hi ha moltes altres famílies que seguint una trajectòria similar experimenten un ascens igual o, en canvi, és un cas excepcional. Això és una cosa que, evidentment, estudiant una sola família en la seva obra no pot acabar de respondre. Aquesta tríada d'historiadors de referència, diria, sobre la Girona baix medieval, no ha d'ocultar els avenços fets des de la dècada de 1940 fins a l'actualitat. Uns avenços que han anat, per exemple, en diversos camins, no podria ser tan ordenat perquè potser segurament falta una mica perspectiva per acabar de veure cap on avançarà cada línia, però segur que una gran aportació han estat aquesta tasca d'edició documental a què em referia al principi, aquesta edició dels tres cartularis municipals, ara ja, dels catàlegs de pergamins de tot el fons de l'arxiu municipal, un fons que cal tenir present que no només inclou fons propis de la corporació, sinó també alguns arxius patrimonials que estan per allà al mig barrejats i que fa que hi hagi pergamins de contingut prou divers, i alhora també les edicions de lletres reials, és a dir, de correspondència rebuda per la ciutat que havien enviat els successius reis i reines i els alts funcionaris de l'administració reial. També hem de referir-nos, com s'ha fet ja aquest matí la ponència del professor Nadal, als avenços fets en l'estudi de la comunitat jueva, uns avenços que devem sobretot als estudis recents del Magallanes, Jaume Riera i Sílvia Planes. Ja l'any 1990 es va fer un primer balanç de tota la historiografia relacionada amb el Jaume de Girona, que coordinava l'hebraista de David Romano. També uns estudis que es van beneficiar d'aquesta tasca de buidatge documental de notícies que es van centrar només però als arxius municipals i diocesà, això es va fer a la dècada de 1990, i més recentment també hi ha hagut noves aportacions que devem, per exemple, a la tesi dedicada als manuscrits hebreus, tesi d'Esperança Valls, o sobretot, el que diria entre cometes, però desembarcament de medievalistes nord-americanes, sobretot Sarah Heath Decker, Alexandra Gerson, and Dana Wessel Lightfoot, que han donat un nou impuls a aquest estudi de la comunitat jueva i conversa, que crec que és un cas de referència en l'estudi de les minories, diria, no només de la península ibèrica, sinó també de l'Occident medieval. D'altra banda, seguint un altre focus ben actiu des de mitjan segle XX, com són els arxius capitular i diocesà, sobresurt la figura de Josep Maria Marquès Plana Gomà. Podríem passar tota la tarda parlant de la seva obra, destacar sobretot d'entrada la seva tasca d'arxiver, d'autor d'exhaustius inventaris i catàlegs, que a més ara afortunadament molt accessibles en línia, la seva tasca d'edició documental de cartularis, diplomataris, una edició també recent que malauradament de moment no ha continuat, de les lletres del bisbe, conjunt amb Jaume de Puig, i a més tenint en compte que són unes edicions que no només es dediquen a transcriure els documents, sinó que tots els documents estan farcits de notes en què s'intenten creuar notícies procedents de les diverses sèries del propi arxiu diocesà, de la biografia, és a dir, que hi ha una tasca ja que va molt més enllà de la simple edició. Em referia a Jaume de Puig, especialista en la història del pensament, que també ha dedicat treballs a aquests gironins esclarits, Eiximenis, Eimeric, alhora ha fet aportacions rellevants sobre el convent dominicà. i recordem que en canvi el convent de Sant Francesc va ser sobretot l'objecte de, ja les darreres dècades del segle passat, de la medievalista anglesa Jill Webster. I això sense perdre vista la tasca d'estudis sobre Francesc Ximenes, es du terme des de la Universitat de Girona, a càrrec sobretot dels filòlegs Xavier Renedo i Sadurní Martí. Temàtiques similars, dedicar els seus treballs al malaguanyat Eduard Sierra, que també va explorar bastants fons de l'arxiu diocesà, i a més també de treballs de moment inèdits que va dedicar els primers registres de correspondència a l'arxiu municipal. I més recentment aquest estudi de la cultura i la religió han atret també l'atenció que voldria anomenar incombustible Elvis Mallorquí, que coneix pam a pam la diòcesi baix medieval i que també, doncs, a banda de les edicions documentals que ha dedicat al monestir Sant Pere de Lligans, doncs ha fet una recerca recent, que esperem que vegi aviat la llum en forma de publicació, sobre els beguins, durant de Valdac i altres, a la Girona del segle XIV. En relació al món de l'Església, se n'ha parlat sovint, la catedral, un padrer en constant explotació, aquest matí el conseller general parlava d'una obra d'una obra de la Seu en tota la seva magnitud. Doncs bé, molta bibliografia, en aquest cas em limito a remetre a la síntesi que em va fer Marc Sorell l'any 2004, treballs que s'han dedicat a les dues principals institucions assistencials de la ciutat, per una banda l'Almoina del Pare de la Seu, que és objecte d'estudi principal de Rosa Lluch, i pel que fa a l'Hospital Nou i algunes altres institucions, els treballs més recents són sobretot els que hi està dedicant l'Anna Gironella. Simultàniament, se n'ha parlat també al matí, i evidentment contribució fonamental també per al coneixement de la zona baix medieval, tota la producció historiogràfica s'ha fet des de l'aplicació dels mètodes de l'arqueologia urbana, sempre complementant-ho també amb documentació diversa, inicialment en els primers volums sobretot documentació de l'arxiu capitular i diocesà, el paper també d'aquesta estima de 1534, i últimament en volums en què s'incorpora documentació d'altres fonts, una tasca liderada pels professors Josep Maria Nolla i Josep Canal, i un equip format també per Eduard Canal i Jordi Sagrera, amb aquesta sèrie coneguda. Aquí apareixen tot just 11, se n'haurien d'afegir dos més recents, dedicats a l'Areny i a Pedret, amb també una síntesi intermèdia que es va fer l'any 2010, en què recollien els principals fulls dels volums anteriors. En paral·lel, doncs, també han estat molt rellevants, com ja s'ha dit, també el coneixement de la geografia medieval, els estudis dedicats a l'àmbit de l'arquitectura, les arts constructives, destaquen en aquest cas els nombrosos treballs de Pere Freixes, sobre Sant Feliu, sobre les muralles, sobre el conjunt de la producció artística dels segles XIV i XV, els treballs també de Marc Sureda, encara que potser en el seu cas el focus sigui només un període anterior al segle XIII, recerques d'altres historiadors de l'art com Joan Valero i Joan Molina, i en especial també les recerques de Sandrín Víctor, que se centra en el món de la construcció del segle XV, que la línia que va ser el seu director de tesi, Cristian Guilleré, doncs també ha fet que Girona es posicionés en el panorama historiogràfic francès, convertint-la en un cas de referència en l'estudi del món de la construcció. En Sandrín Víctor, que també ha liderat alguna recerca més puntual, diria que devia ser un treball de màster d'una autora, Pauline Bach. Sobre l'àmbit de la construcció, un món molt dinàmic, que continua també sent objecte de treballs ben recents, en aquest cas a càrrec d'altres autors com Miquel Àngel Fumanal i Josep Maria Gironella. Un altre àmbit en què s'han fet avenços importants, els últims anys hi havien dedicat ja treballs, el propi Guilleré i altres autors com Maria Teresa Ferrer Malló, però és el col·lectiu de notaris i la notaria reial de la ciutat. En aquest cas comptem una tesi doctoral de moment inèdita, només se n'han aparegut un parell de capítols que hi tenen a veure, obra del Francesc Matí Alingri, en què va dedicar una tesi doctoral als notariats de Catalunya i la Toscana, en què el cas de referència pel notariat català va ser justament la Girona de la primera meitat del segle XIV. Pel que fa a l'estudi d'un altre col·lectiu professional, els menestrals i l'artesania, destacar el treball de Sandra Bernato, que va aparèixer primer en forma d'article i posteriorment en monografia, una línia que de moment malauradament no ha tingut continuïtat, i com no podia ser d'altra manera, destacar també les contribucions del polifacètic Josep Clara amb temes diversos com la prostitució a Girona o estudis de reconstrucció d'algunes famílies o d'alguns autors literaris com Francesc de la Via o Bernat Estrús. En definitiva, diria que la salut del medievalisme gironí és envejable, fruit de la feina de moltes generacions. Fa relativament pocs anys se'n va poder fer un balanç en una obra fruit d'una exposició, amb aquests textos que es van recollint en aquest treball, però segurament la millor notícia és que ha passat menys d'una dècada i que forces aspectes que es tractaven en aquest volum ara mateix es podrien actualitzar amb nous treballs i noves informacions que han aparegut. I ja per acabar, simplement voldria oferir un parell de minuts de reflexió personal, en el meu cas a partir de les recerques que vaig dedicar a l'estudi també d'aquest període, que van donar lloc a una tesi i que han aparegut un parell de monografies i alguns articles i capítols de llibre. I amb aquesta reflexió, va, simplement em plantejo algunes possibles línies en què es podria avançar encara més, perquè evidentment Girona més, sí, sempre, però encara podríem ser més. I per tant, doncs, la línia que crec que es podria insistir, doncs, és que evidentment que es prengui com una carta als Reis, perquè el que es demana sobretot és destinar-hi recursos i intentar potenciar encara més aquest important patrimoni documental que amb diversos arxius doncs, permet, crec, insistir en Girona com a laboratori d'estudi d'aquest període de la baixa edat mitjana. Insistir, doncs, ja s'ha fet moltíssim, però evidentment sempre encara es podria obtenir més resultats si es fes més accessible la documentació de l'arxiu municipal. I tot i això, crec però que l'assignatura pendent és sobretot el fons notarial de la ciutat. I aquí el problema suposo que deriva del fet que està en un arxiu que no és de titularitat municipal. Però crec que sí que, això hauria estat bé dir-ho a primera hora, però en tot cas que és un repte de ciutat que es destinin recursos a treballar en aquest fons que necessita més que una simple catalogació, sinó per poder accedir cal realment a intentar fer-ne alguna mena d'inventari, sinó, com molta gent de la sala sap, es feina de formiguet intentant anar a trobar notícies, cosa que és evident que desencoratja una mica a l'hora d'iniciar segons quines recerques. Possibilitat doncs de posar en comú esforços per intentar avançar en el treball en molts fons, alguns en què pràcticament inèdits o almenys poc explorats, i en tot cas doncs, acabo segurament reprenent una mica l'esperit d'aquesta nota que ensenyava de Julián Teixía de l'any 1888, en què es queixava que calia destinar recursos per anar a l'arxiu de la Corona d'Aragó. Crec que aquí no cal anar tan enllà, simplement intentant explotar encara més a fons alguns dels dipòsits documentals de la ciutat, es pot acabar encara de consolidar de manera clara Girona com un laboratori de referència, diria, internacional, i això demostra fins i tot, això, com hem vist, la presència d'autors de procedència diversa per analitzar fenòmens també de diversos tipus, econòmic, social i polític, no només de Catalunya i de la Corona d'Aragó, sinó també, com a mínim, del conjunt de l'Europa Occidental. Doncs moltes gràcies.